Però, per cert, hi ha un senyor que es diu Joan Marimon que ha escrit un llibre que es diu Muertes creatives en el cine. Entre les quals, evidentment, el final de Thelma & Louise.
Sort que no hi ha el Fausto, que cada vegada que sent aquestes notes...
Vomita, vomita.
Ell voldria saltar pel canyó de Colorado. Sí.
Muertes creatives en el cine. Però és un volumen, eh?
Home, és que...
Volumen, eh?
I si fessis sèries també tindria...
N'hi ha, eh? Joan Marimon, sabeu per què va fer aquest llibre? Escolteu, escolteu.
Encara que et sembli mentida, és... volia fer arribar alumnes puntuals a les 8 del matí a l'ESCAC, i em vaig adonar amb el temps que si posava seqüències de mort, la gent era més puntual, saps? Oh.
Però com és possible?
Mira, una mica jo crec que l'explicació està en el setè segell, quan Jones va a una església on hi ha un pintor, que és Albertus Pictor, el pintor que està pintant una calavera li diu: atrau més una calavera que una dona nua. Jo, en certa manera, m'he adonat, atrau més la mort que qualsevol altra cosa.
Però tu has fet un capítol que es diu La mort i el sexe, per tant, pots combinar la mort i la dona nua, o l'home nu, i el resultat es multiplica, eh?
Combinen molt bé, la veritat és que combinen de meravella.
Ai, morbo total, morbo total. Bé, en un llibre com aquest poses tot i et deixes coses.
Ui.
És inevitable,
segur,
oi?
És que és un gran tema. Gairebé totes les pel·lícules ja mort, si ho penses.
Sí, i agafa només una dels Coen i la quantitat de morts absurdes, d'estranya coreografia que hi ha.
I en alguns fan tot el sexe amb la mort, però bueno, no és el cas. Trobareu moltes de les vostres morts favorites, amigues i amics, perquè a banda de parlar de la mort, de parlar de l'espectacle de la mort, de vincular la mort amb el cinema de terror, amb el cinema i el sexe, d'aconseguir parlar de la mort en les pel·lícules dels Lumière al començament del cinema, o Bergman, o Disney, o Hitchcock, hi ha 300, he dit bé, 300 pàgines d'exemples d'escenes d'amor i de pel·lícules amb l'amor, amb una escena fulminant. Per tant, jo no em queixo, em sembla extraordinari. Si no ha entrat La nit del caçador, no hi ha problema. En 300 pàgines hi ha Ordet, per exemple, que és l'altre exemple que jo posaria sempre.
Exacte, sí, no. A més, en Bordet és mort i resurrecció, que és un dels temes principals del llibre. És a dir, en el cinema dominant, la mort es neutralitza de moltes maneres. Una d'elles és la bellesa, l'altra és la resurrecció, clar, és a dir, la tornada a la vida, que parteix d'un model que no és el primer, ni molt menys, que és la resurrecció de Jesucrist, que està moltes vegades adaptada a l'audiovisual, que és un model important, però això ve d'abans, eh? O sigui, el tema de morir i ressuscitar, és a dir, el tema d'aprofitar l'herència de la persona que ha mort o directament de fer-la ressuscitar és anterior a la vida de Jesucrist.
Ara, clar, l'última pregunta que li podíem fer al Joan Marimon, autor d'aquestes Muertes creatives en el cine, és: a quina escena de mort del cinema t'hagués agradat que et filmessin a tu morint-te? Digue'ns, en realitat, quin director t'hagués agradat que filmés la teva mort, per exemple?
Mira, Dovzhenko, Alexander Dovzhenko.
Què em dius?
Sí, perquè la mort de l'avi Semyon a terra la trobo idíl·lica. A mi m'agradaria morir d'aquella manera, i de fet, sí, sense ànim d'ofendre, però li desitjo a tothom que mori d'aquella manera idíl·lica, voltat de la família, menjant pomes, amb un somriure. O sigui, és una mort que em sembla absolutament desitjable, i ja posats, doncs, que fos Dovzhenko el que filmés la meva mort.